cruïna d'Europa.
Hola, molt bona tarda, amics i amigues del Cruïlla d'Europa. La setmana passada us anunciàvem que en el programa d'avui, en el Cruïlla d'Europa d'avui dimarts, tindríem la segona part del programa homenatge a Víctor Jara, el cantautor xilè que va ser assassinat durant la dictadura de Pinochet en el cop d'estat, i no ha pogut ser possible. Per tant, deixem aquest programa per la setmana vinent. I nosaltres avui hem senzillament pogut triar una de les activitats culturals que hi ha a Mataró, que n'hi ha moltes, i entrevistarem a una de les persones que, quan es parla de l'islam, ella parla de l'islam amb molta propietat. És una de les persones de Catalunya, la doctora Dolors Bramon, que més coneix l'islam. Els nostres carrers són ja una població molt barrejada que ens ha obligat a adoptar nous hàbits. Estem obligats a intentar entendre a l'altre, aquell que ens trobem pel carrer i que no és com nosaltres. Hi ha gent que parla diferents llengües i que professa diferents religions. Nosaltres en el programa d'avui tindrem tres convidats. Un d'ells és la doctora per la Universitat de Barcelona en Filologia Semítica i en Història Medieval, Dolors Bramon, que ha vingut a Mataró a presentar el seu llibre. Nosaltres estem encantades de poder-la tenir aquí en els estudis de Mataró Ràdio. Ella ha fet una conferència al Foment Mataroní com una de les activitats culturals que porta endavant Manel Mas, antic alcalde de la ciutat i persona molt coneguda a tots vosaltres, i que escoltarem al final d'aquest programa. Doncs moltes gràcies, Dolors, per ser aquí, per presentar-nos aquest llibre, el llibre que es diu... moltes gràcies, Dolors. L'islam avui, alguns aspectes controvertits. A mi el que em va cridar l'atenció d'aquest llibre, que, com t'he confessat ara mentre estàvem preparant el programa, no he pogut llegir, no he tingut temps des de que vaig saber que venies aquí. Quins són aquests aspectes controvertits d'aquest llibre? Tu ets una persona que tens una trajectòria vària, has fet diversos llibres que els hem comentat al llarg dels 10 anys d'aquest Cruïlla d'Europa, però digue'm, quins són aquests aspectes controvertits de l'islam?
Bona tarda, com que no es veu, jo li he hagut de demanar el llibre per mirar l'índex, perquè ja no me'n recordo. Són 10 capítols que es poden llegir separadament, és a dir, no tenen absoluta relació o continuació l'un amb l'altre. El primer és doncs un estudi, jo crec que és un estudi, per negar la categoria d'estat en aquest grup terrorista que es fa dir Estat Islàmic i que nosaltres fem molts errors, al meu entendre. Primer els hi vàrem començar a dir Estat Islàmic, després els hi vàrem dir, ISIS, és a dir, les sigles en anglès, ISIL, les sigles en anglès. Recordo el Javier Solana que va venir fa poc a TV3 i deia ISIS, o sigui que hi ha l'anglès a sobre, i ara els hi diuen Daesh, que això és una mostra d'incultura pedant, perquè Daesh és dir Estat Islàmic d'Iraq i Aixam, Síria, que és el que ells es volen dir. I sembla que si nosaltres no entenem la sigla, els hi neguem la categoria d'estat i d'islàmic, que jo sí que els hi nego. I els hi dic pretès estat islàmic. Perdonin, em sembla que he contestat una mica enzida, eh? No és la meva manera de ser, però no. Sap què passa, Teresa? Que difícilment trobaríem algun periodista que no m'hagi preguntat per aquest tema.
Clar, sí.
Perquè és el tema
nosaltres
de
l'UE. Nosaltres també, al Cruïlla d'Europa, per telèfon.
Sí, és normal. I després hi ha altres, segueixo, hi ha altres capítols.
Sí,
un, evidentment, sobre la confusió que ha generat la paraula jihad, si és Guerra Santa, si no és, també un altre capítol sobre això que en diuen xaria, i per tant explico què és, un altre que es diu la fal·làcia de la condemna a mort per adulteri, perquè és una condemna que no està contemplada a l'Alcorà, i per tant no s'hauria de condemnar a mort a ningú per el fet de ser adúlter, per tant això, i només passa en alguns pocs països que es diuen islàmics. Després hi ha un article molt seriós, vull dir que el vaig treballar molt, sobre les orís que es trobaran, sembla, diuen els musulmans, quan arribin al paradís, es trobaran amb un pam de nas, vull dir, però orís cap, penso jo. Després hi ha una sèrie de dos, em sembla que són, que es diu Veritats i mentides sobre la dona a l'islam, és a dir, els tòpics de si l'islam és antifeminista, si l'Alcorà és violent, vull dir, totes aquestes coses, violència de gènere, tot això doncs està, crec jo, convenientment estudiat, si volen ho retiro, i dic seriosament estudiat, d'això sí que em puc respondre. I finalment hi ha dos capítols que a mi m'agraden molt, que em van encarregar, em sembla que sí, per un llibre que es feia a Xile, que se'n diu Reflexions al voltant d'Europa i el Mediterrani Islàmic, i que a mi em van fer la cloenda, que està bé, que està molt bé, crec jo, i un altre, que és provocador fins i tot, que vull, plantejo el següent tema. Si fa poc temps, poc, no fa 200 anys, hem sentit i acceptem sentir parlar de que formem part, els matalurins, els catalans, els occidentals, de la civilització judeocristiana, jo em pregunto, i per què no també islamocristiana? Perquè les arrels són les mateixes. Però de moment encara falta una mica, em sembla, perquè hi arribem, però no hi ha cap raó perquè no s'hi arriba.
Perquè no sigui així. Molt bé, doncs l'altre convidat és el Josep Palacios, ell és tècnic assessor de Ciutadania i Convivència de l'Ajuntament de Mataró. Gràcies, Josep, per estar avui aquí amb nosaltres.
Gràcies.
És difícil això de reconèixer, com deia jo a la presentació, a l'altre. Tu estàs en temes de ciutadania, etc, etc. Passem pel carrer i quan veiem algú que és islàmic o ja no ens el mirem tan bé, penses que si modifiquéssim hàbits en aquest sentit, l'acceptació i d'una societat multicultural seria un fet sense que no n'hauríem de parlar tant?
Bé, gràcies en primer lloc per convidar-me. Bé. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres. Jo recordo que fa molts anys estava a París i quan vas fer el metro, el transport públic, i veus gent de tot tipus d'ètnies i penses, carai, quin goig, quina ciutat, és multicultural.
Sí.
Però això quan ho apliquem a casa nostra ja no ens agrada tant. I llavors quan parlem de l'altrisme, és a dir, nosaltres i ells. Et contestaré a partir d'un altre exemple. Actualment, la ciutat de Mataró té 126.000 habitants, tenim persones de més de 100 països diferents, els primers estrangers nouvinguts van arribar fa 50 anys, per tant, jo, que sóc de Cal Barber...
De Mataró?
No, de Mataró no, del Vallès, d'un poble... Però jo sóc de Cal Barber perquè el meu besavi era el barber del poble,
sí, sí.
Però ningú se li acut dir que jo sóc barber de quarta generació perquè no en tinc ni idea, a vegades encara em tallo, ja he passat de la cinquantena. Per tant, quan parlem dels altres, no parlem de fills o d'immigrants de segona o de tercera generació. Perquè si no estem negant la major, i és que un noi o noia mataroní, nascut, criat, educat i amb totes les diversitats i complexitats que pot tenir qualsevol noi o noia de la seva mateixa edat, però que els seus pares van venir de Gàmbia, com que és negre, perquè és negre de pell, no podrem dir mai que és un dels nostres. Per tant, clar que hem de canviar, clar que hem de modificar. Estàvem acostumats a viure en una societat molt hermètica, molt tancada. La globalització, entre altres coses, ha comportat aquestes anades i vingudes de persones que amb tot el seu legítim dret tenen, intenten millorar les seves condicions de vida. Però el que està clar és que aquestes persones que es van establir fa molts anys aquí, doncs ja són de Mataró fa molts anys, i que els fills són mataronins, però que una cosa és el teu sentiment, l'altra és la teva identitat i l'altra és el color de la teva pell, o fins i tot la teva llengua o cultura o la teva tradició o la teva religió. Per tant, evidentment, cal fer molts esforços. Hem de continuar fent molta pedagogia.
I tant. Per això el programa Cruïlla d'Europa ens agrada fer pedagogia dels temes. Tenim més temps com un informatiu. I a mi m'agradaria doncs, que la senyora Bramon ens expliqués una mica, ella, des del punt de vista d'una societat en la qual el que impera és el poder i normalment són societats patriarcals, quines serien les diferències entre una societat musulmana, una societat islàmica? Si ja em confong amb els termes, ja em pot començar a corregir.
Islàmica.
Ara mateix. Això i una societat catòlica o cristiana, que és la que nosaltres vivim per tradició, no perquè ho siguem. Les dues o tres diferències més importants.
Se m'acut una resposta ben provocadora.
Perfecte.
I així tindrà èxit el seu programa, que ja en té. Però jo alguna vegada he afirmat, perquè ho crec, parlo en termes de religió. I vostè m'ha preguntat
en termes
de religió. Doncs una dona musulmana té més llibertats que una dona catòlica. Això escandalitza, però és veritat, la dona catòlica no té accés al divorci, no té accés encara als anticonceptius, no té accés a moltes altres coses que la dona musulmana té. Separació de béns per decret diví, i una dona musulmana, doncs, com dic, té aquestes llibertats que una catòlica no té. He dit catòlica i no cristiana perquè la protestant es pot divorciar. És a dir, són maneres d'entendre el cristianisme. Doncs per als protestants el sacrament del matrimoni no és sacrament i per tant es pot dissoldre. Per una persona catòlica no es pot dissoldre. Imagini's si li he contestat al revés del que els oients estaven esperant.
No, però és que estic encantada perquè nosaltres estem acostumats a estar en societats on el poder és el que impera i són societats patriarcals de dalt a baix i tenim uns models. I a mi m'agrada vostè cada vegada que l'he entrevistat perquè penso que trenca estereotips.
Una mica és la meva feina,
en la mesura que pot,
sí.
I que ens reivindica una lectura de l'islam més inicial, no sé com dir-ho,
sí, però
al començament...
Però no ens enganyem, el patriarcalisme és a tot arreu,
clar,
a societats islàmiques i a societats cristianes, agnòstiques,
sí.
És a dir, el patriarcalista...
El patriarcat, sí.
Per ara està instal·lat.
Sí, sí.
Que lluitem molta gent per desinstal·lar-lo, és cert, però es necessita paciència perquè està arrelat. Vull dir, jo no defenso l'islam, explico què és l'islam. És la meva feina. És a dir, jo sóc professora i explico l'islam com si es tractés, perquè es tracta per mi d'una assignatura. Ningú es farà musulmà pel que jo digui, ni deixarà de ser sinès pel que jo digui. No és la meva intenció.
Explico-hi prou. A part del tema de les dones, que va molt bé, jo m'havia llegit...
És que és el tòpic,
sí,
no?
Sí, és el tòpic. Un tema que, un llibre que vostè havia fet, Ser dona i musulmana,
sí,
una cosa així.
Sí,
fa ja alguns anys.
Sí, em sembla que és de 2008, potser.
Sí, ja fa alguns anys. Alguns altres aspectes diferencials des del punt de vista de la societat.
Bé, però són aspectes poc importants. Per exemple, els catòlics, vostè m'ha dit catòlic, els catòlics saben que els divendres de tot l'any no poden menjar carn. Es poden menjar una llagosta però no un pollastre de granja. Fixi's les contradiccions que hi ha a vegades. Els musulmans poden menjar carn sempre que volen, però en canvi hi ha uns 30 dies l'any durant el Ramadà que no poden menjar ni beure ni fer altres coses mentre es pugui distingir, diu l'Alcorà, si un fil és blanc o un fil és negre, és a dir, mentre hi hagi llum solar. Doncs bé, en un barri on hi hagués més població musulmana que d'altra cosa, doncs els dies de Ramadà hi deu haver molta més quietud, molta menys gent que camina i que actua, doncs per què? Perquè estan sense beure i per tant si sóc a l'estiu, com està tocant aquests darrers anys, doncs deu ser un barri molt més tranquil, perquè clar, la gent no té ganes de bellugar-se amb la calor que fa si no ha begut aigua des de potser a les 6-7 del dematí. I a vegades a les 4 i a les 5. Sí, ara jo estava distreta.
Sí, pots intervenir, si vols.
Sí.
El que diu
la doctora Bramon, justament, si ens transportem al darrer Ramadà, que va ser el mes de juny, la doctora ha fet una precisió molt important, que a més això és l'Alcorà, durant les llums del dia, és a dir, fins que no es pot distingir un...
Si un fil és blanc,
si és blanc o és negre. Però al final, el qui marca els horaris del dejuni durant el mes del Ramadà, doncs és, en fi, tota una sèrie de...
La llum solar.
Sí, però...
La llum solar, no?
Però el És a dir, la primera oració, que és el Fajr,
doncs,
és una hora, i, és a dir, a l'inici del dejuni, aquest darrer ramadà, era a les 4 i 28 minuts, quan la sortida del sol és bastant més tard encara.
Sí. I aleshores, nosaltres estem aquí ara perquè vostè ha presentat aquest llibre, l'Islam avui, alguns aspectes controvertits de l'editorial Fragmenta, que abans no ho he dit, i sempre m'agrada dir-ho,
sí,
perquè jo sóc una fan dels que editen en paper i
sí,
que puguem llegir.
Tenen mèrit.
Sí, i tant. Estem parlant de diferències,
sí.
Però a mi m'agradaria, jo penso que les societats són piramidals encara i molt, hem de treballar perquè no ho siguin així, però des del punt de vista del poder, i de la política, perquè la política és poder, vale? Una de les coses que a mi m'agradaria saber el seu raonament és la separació entre religió i política.
Sí.
A mi em sembla que no ens podrem mirar, com deia el Josep Palacios, el que trobem pel carrer, encara que tingui una religió diferent, fins que realment l'Islam no hagi fet una revolució. Abans l'escoltava dir la Revolució Francesa. Que,
sí, més que res la Il·lustració. Això és un dels tòpics. No ho toco en aquest llibre, sembla que no ho toco, però és un dels tòpics. L'Islam barreja encara política i religió.
Uh-huh.
És un tòpic. Tòpic vol dir que la gent ho diu, però que no sempre ha sigut cert i que no, no té per què ser cert. Jo a vegades recordo, jo no sóc sempre popular amb el que dic, però recordo que hi va haver, hi ha hagut intents recents de democratitzar, de separar el govern, el poder polític del poder religiós. I un bon exemple va ser el senyor Nasser a Egipte o el senyor Bourguiba a Tunísia.
Uh-huh.
I jo diria, i dic, i Argèlia, doncs que les societats occidentals varen impedir aquestes obertures cap a una democràcia efectiva. I, si em deixo continuar,
i tant,
com que parlem d'Islam, i li vull posar un exemple també religiós, els papes últims, ara m'equivocaré, però m'equivocaré de dues o tres persones. El penúltim va ser elegit, el papa, per 157 cardenals, perquè un era acusat de pederàstia i no el van deixar anar, en el concili, en el sínode per triar, i l'altre sembla que es va posar malalt. És clar, comparem una autoritat indiscutible en el catolicisme que ha estat elegit per menys de 200 persones, ho comparem amb una autoritat del món de l'Islam que ha estat elegit o no per urnes, com és el cas d'Egipte, i si no agrada a Occident, doncs se'l treu.
Uh-huh.
O es fa el possible perquè se'l deposi. Uh-huh. Vull dir que jo amb això dono prou culpa en el món occidental que no li interessa que les societats islàmiques arribin a uns nivells d'obertura, de democràcia, parlem clar, a què voldria arribar i a què pot arribar, simplement que no sempre se li deixa.
Posi'ns un exemple d'això que vostè diu.
Bueno, seria l'exemple, perdoni, Argèlia, ara m'equivocaré de l'any. A Algèria hi va haver unes eleccions, van guanyar els islamistes.
El GIS,
ja ara no em sortia,
sí.
I no se'ls va deixar governar.
Exacte.
Doncs ja està, punto.
Sí,
I a Egipte podríem trobar exemples de semblants, que és que no em recordo el nom, Assisi es diu ara, no?
És un cop d'estat del general, però que democràticament va guanyar el representant dels germans musulmans.
Exacte, i per tant, doncs, esclar, qui té el poder, per més poder que tingui el governant del Marroc o el governant d'Egipte, té més poder la coalició judeocristiana.
Uh-huh.
Per entendre, i que llavors no li posem judeocristiana, sinó Estats Units, Estat d'Israel.
I per què pensa vostè que Occident té aquest interès de no deixar...
Home, perquè tothom que ha tingut la paella pel mànec vol seguir tinguent la paella pel mànec, i els musulmans són molts, en aquests moments són 1.500 milions de persones, i en aquests moments hi ha encara més cristians, i sumo el cristianisme ortodox, l'oriental, és a dir, els protestants, tot el conjunt cristià encara és més nombrós que el musulmà, però els musulmans ja són més que els catòlics. Per tant, van augmentant. L'Islam és la religió que més creix des de fa molt temps. I creix, i la gent a vegades se sorprèn, sobretot als Estats Units d'Amèrica. I dius, com pot ser? Doncs és. cosa que a mi m'alegra en el sentit, jo no sóc musulmana, però m'alegra en el sentit de que mostra clarament, sobretot després de l'atemptat contra les Torres Bessones, jo m'hi vaig fixar, és la meva feina, i per tant vaig posar l'antena. I vaig veure que se segueixen convertint a l'islam molta gent als Estats Units, la qual cosa m'indica, i per això he parlat de què m'alegra, que saben distingir el que és terrorisme del que és una religió. I per tant la gent es fa musulmana sabent que hi ha uns tios que són terroristes i que fan veure que ho fan en nom de Déu, que és aquesta la doble perversitat del terrorisme d'arrel islàmica, i per tant la gent se segueix fent musulmana. Encara que hi hagi persones, erròniament, utilitzen el nom de Déu per matar, per assassinar, però s'ha de dir, també s'ha de dir, que s'ha matat més en nom de Déu que en nom d'altra cosa en tota la història que portem de l'humanitat, eh? Déu aquí s'emporta la palma. No dic que sigui culpa seva, però que se l'ha utilitzat. De tota manera, és indiscutible. Perdoni, però jo a vegades faig broma i sembla que ric i ric.
No.
Perquè, clar, és que em passo el dia predicant aquest tipus de coses.
Ens queden dos minutets. Què ha de fer la societat occidental per anar cap a una igualtat amb altre tipus de societats?
Sí. No mirar-se tant el melic. No som perfectes, ni molt menys. Perdoni, i ara també faré un altre escàndol. Encara ara em diuen, és que l'islam no és democràtic. Jo a vegades contesto, no sempre se l'ha deixat, és cert, és ben cert. Però si jo li preguntés a vostè, ja sé que és vostè la que pregunta, però ara li faig la pregunta. Quin seria, per als que ens escolten, el país més democràtic del món? Com a mínim el que més em presum, Estats Units d'Amèrica. Ara amb el senyor Trump les coses potser canviaran. Però en el temps de l'Obama, jo deia, jo em carrego la democràcia dels Estats Units només a una paraula, Guantánamo. Uh-huh. S'ha acabat. Jo ja diguem Guantánamo, nego, ja sé que estan millor que els de Ruanda, els que viuen als Estats Units, també ho sé, i que estem més bé ara que quan hi havia el Franco, perquè jo ja tinc certa edat i ho puc dir, i em sembla que el senyor Palacios també l'ha patit, però no exagerem, Guantánamo encara existeix, sí. I no sé què farà el senyor Trump, em fa una mica de por.
Senyora Dolors Bramont, li fa una mica de por, però els musulmans que viuen als Estats Units, amb Trump,
sí,
ho passaran pitjor?
Penso i temo que sí. I això és greu, i no té per què ser, i és una injustícia, i s'haurien de revoltar. Però també, per què no ens revoltem els catalans quan hi ha, amb qüestions bancàries, les preferencials, i un que s'endú tants milions? Doncs perquè som uns pacífics que no ens belluguem gaire. Uh-huh. Ara no incito a la rebel·lió, sisplau.
No, però realment vostè pensa
que
ho passaran malament.
Sí, ho passaran malament.
I per tant, què ha de fer la gent? Cadascuna al seu lloc. Per tant,
sí.
Deixar aquestes polítiques populistes com les del senyor Trump, perquè hi ha el que va fer de prohibir l'entrada de 7 persones.
Això és una barbaritat. Hi ha qui diu que la seva dona també és immigrant, ell també és immigrant, tots els que viuen als Estats Units són immigrants, tots, perquè menys els índios que encara, els pocs que queden. Què hem de fer? Intentar ser cada dia millors persones, ara ja em farà predicar com el rector de la parròquia de Mataró, que el saludo, que no sé qui és, però que esforçar-nos perquè l'altre no és l'altre. En realitat li diem l'altre perquè no el coneixem. Uh-huh. I per tant, programes com el que acaba de fer vostè, que és deixar que una persona parli d'islam, és voler conèixer l'altre. I això és bo, és positiu, i tots hauríem de fer-ho. Vull dir, jo cada vegada que em fan parlar sobre islam, penso que és una mostra d'obertura del qui em fa parlar.
Aquí tenim el Ramon Bassas, que ja ens marca, ens diu que ja s'ha acabat. Moltes gràcies, doncs, Ramon, i moltes gràcies, senyora Dolors Bramont.
A vostè, bona tarda.
Josep Palacios, i continuem el programa d'avui. Doncs ara, en aquesta segona part del programa, tenim aquí a l'estudi
un dels organitzadors o l'organitzador de l'acte, de les presentacions al Foment, el Manel Mas, antic alcalde de Mataró, conegut per tots vosaltres, com he dit a la primera part del programa. Bona tarda, Manel.
Hola, bona tarda, Teresa.
I continua amb nosaltres el Josep Palacios.
Bona tarda.
Doncs, escolta, què és el que més li ha interessat a la gent d'haver escoltat a la senyora Dolors Bramon? Clar, és una xerrada una mica teòrica, perquè la senyora Bramon és una estudiosa i la discriminació la tenim al carrer, com heu explicat vosaltres en la primera part del programa. Ens agradaria...
A mi el que em va agradar, m'ha agradat especialment, és que la professora Bramon ens va explicar els fonaments de la religió islàmica, que jo estava recordant que els que venim de les tradicions cristianes, doncs els fonaments. I ens va explicar, i escolteu, la política...
Us he explicat tot això durant una estona...
Tot el rato sí. ha anat sobre això. I la política és una altra cosa. Va. És a dir, no ens agafem... que la política és musulmana. La política és dels que la fan a Indonèsia o a Marroc, els que s'agafen el rabo per les puntes d'una sura o de no sé què, o un clergue musulmà, en Josep sabrà com es diuen, que diu una fàtua...
Un ulema
que diu no sé què. I llavors la gràcia, em sembla, de l'explicació de la doctora Bramon va ser, és aquesta. És, la religió és una cosa i la política en nom de la religió és una altra cosa.
Ja, però una de les preguntes que li hem pogut fer a la senyora Bramon, doncs abans de anar cap al Foment, precisament ha estat aquesta, que l'islam té un problema important, que és que com que no separa la religió de l'Estat, fa que realment això sigui un problema polític i un problema que
Quants segles la religió cristiana no va estar separada de l'Estat? Quasi que diríem fins a la Il·lustració francesa, no? I encara.
I en algunes èpoques històriques també.
I en algunes èpoques històriques aquí
fins
també.
Fa 40 anys.
Per tant, aquesta explicació jo crec que és perfectament comprensible per tothom. És a dir, l'islam, jo no ho conec, en Josep en sap molt més que no pas jo, deu dir unes quantes coses en relació al que s'ha de fer, com jo suposo que llegint la història veiem quan els reis catòlics, els que eren catòlics, no els d'aquí, els que eren catòlics, doncs feien coses perquè el papa els deia que tenien que fer aquelles coses. No, doncs jo vaig... La interpretació que em faig de l'explicació de la doctora Bramon és aquesta.
Però no creus que és molt més profunda la identificació d'Església amb Estat que fan servir...
Crec del que he entès és que això va per... zones i per països, i que sí, cadascú es fa la interpretació diferent. És a dir, que pot ser que alguns doncs creguin que la jihad no és l'esforç personal, sinó que és anar a matar infidels, i altres que diguin no, escolta'm, això és una aberració. Com suposo que en els temps de la predominància del cristianisme dintre les societats hi havia gent que anava a les creuades a matar moros, no? És això. He tret aquesta impressió.
Sí, i quina impressió has tret tu? Què s'ha d'esperar, doncs, perquè realment la gent que professa la religió islàmica tingui l'opció i l'oportunitat de poder viure en un país similar a Occident, que no sé si és el millor o no, però és el que tenim, i que, per tant, pugui viure en un país on la religió sigui una cosa i l'Estat i la política sigui una altra. No sé.
A veure, a mi, d'entrada, el que m'agradaria aclarir és que estem fent un exercici que a vegades és una miqueta complicat, perquè sempre estem partint d'una visió egocèntrica.
Segur, és el que hem dit, la nostra, en relació
amb ells, no? Home, acotem, per exemple, amb el temps, i si agafem determinats indicadors, per exemple, la situació de la dona a Líbia, a Palestina, al Líban, o a Iraq, o a Afganistan fa 40 anys.
Sí.
I la comparem amb la que tenen avui
en
dia.
A Pakistan i era molt avançada.
Era molt més avançada. És a dir, les dones tenien, totes estaven alfabetitzades, els percentatges de dones matriculades a les universitats era superior fins i tot als homes, el nivell d'emancipació, etc. Per tant, alguna cosa ha passat en relació amb el que comentava el Manel abans, no? Fins i tot, jo penso que aquí, des d'Occident, des d'Europa, des de la nostra democràcia, hem de posar en tela judici segons quins episodis històrics, i la doctora Bramon ho va treure. És a dir, aquí hi ha, per exemple, un projecte panarabista per part de Nasser, però, clar, ens ho ha explicat molt bé. És a dir, en determinats moments, per als nostres propis interessos, doncs això no funciona. És a dir, tenim un problema actualment d'identitat i quan el nostre món necessita d'uns certs recursos i que trobem en els països àrabs i per tant molt d'ells o immensament la majoria musulmans, doncs hem utilitzat tot tipus d'estratègies. No? La construcció de religió i política és una construcció que nosaltres l'hem disassociada, l'hem separada, però a partir de molts que el doctor Ramon ens ha explicat molt bé, no només de la Il·lustració, sinó de la Revolució Francesa, etc, etc. Bé, molts d'aquests països, alguns dels que he dit, fa 40-50 anys ho tenien claríssim. Avui en dia no, perquè és un problema d'identitat.
Quins més altres temes han sortit entre la gent del públic? Perquè
No n'han sortit bàsicament perquè no ha donat temps. El presentador ho ha fet molt bé i l'autora del llibre s'ha extès hem tingut que tallar perquè s'acabava el temps. És a dir, que no hi ha hagut... Jo crec que la gent ho ha seguit amb molt d'interès, tota vegada perquè ha vist això. Ha quedat molt clar de dir, escolteu, els principis religiosos són uns, les aplicacions polítiques d'algú que les pretén fer en nom d'aquests principis religiosos són unes altres. I per tant, aquí s'explica, per exemple, la diferència de l'actitud dels marroquins respecte als sirians, per exemple, o dels egipcis respecte als indonesis, o del que passa a l'Iran. Acabo de llegir un llibre que realment el recomano, que és molt interessant, que és Una nova història del món, feta per un anglès d'Oxford, que es diu Peter Frankopan, que mira...
Editorial
Crítica.
Demanem les editorials.
Sí, Editorial Crítica, és un llibre, és un totxo gruixut, que es mira la història des de, no des de com ens l'hem mirat nosaltres sempre, des de l'oest d'Europa, sinó des del centre del món, que diu que el centre del món està allà on te creuen les rutes de la seda de l'antiguitat, on entre la Xina i el Mediterrani es trobaven, i el punt comú era Mesopotàmia, Iraq, Iran, Pèrsia. I llavors, aquí hi han dos fets claus per entendre què ha passat aquí. Un és, en el moment en què aquests pobres països del final d'Europa, que eren els ibèrics, descobreixen l'Amèrica i la ruta del Cap de Bona Esperança i trenquen aquest cordó que tota la vida hi havia hagut. I això s'ha de recomposar d'una altra manera. I la segona cosa és el descobriment del petroli i la presència dels europeus dominant el petroli i subjugant o humiliant en els perses, en els àrabs, en els turcs que eren a l'imperi otomà, que hi havia tot allò, i que tot això s'ensorra, i la desgràcia que estem vivint ara és fruit, bàsicament, de la nostra dependència del petroli. Jo penso que si aconseguíssim anar a cap altre tipus d'energies, disfrutaríem molt més i deixaríem d'emprenyar gent que té que fer la seva vida amb els seus recursos.
I tu, Josep...
Sí, no... doncs reafirmar el que comentava el Manel, que la doctora Bramon és una persona, és un referent, és el referent, i per tant després de tants anys té multitud d'anècdotes. Jo crec que té una gran virtut, i és que té uns coneixements històrics molt sòlids, té uns coneixements de la lingüística, és a dir, ella és filòloga, però a més filologia semítica, amb la qual cosa no és allò que m'han explicat o m'han dit o he llegit o he interpretat, sinó que ella va directament a les fonts, i el que és molt important, contextualitza, perquè un dels missatges que deixa clar és dir, no s'hi val a fer trampes. És allò que diuen, no ens fem trampes al solidari. Clar, el Manel ho deia, no? Pot venir un olema i dir, hi ha l'anècdota aquella que, bueno, com que hi ha diferents categoritzacions dintre de l'islam, hi ha unes que són permeses, unes altres que són les que s'ha de seguir tot bon musulmà, que és el halal, no? I hi ha un principi que tots els peixos doncs, són halal, doncs ara hi ha una fàtua d'un Illuminatus, que podríem dir, que no és un personatge menor, que és el gran muftí. El gran muftí és la màxima...
Si expliquem això pels oients.
Sí, l'islam no és com la nostra tradició cristiana, que és una religió piramidal i vertical, no? Sinó que hi ha una dita que qualsevol musulmà en un moment determinat pot ser el seu propi imam, que seria el que dirigeix l'oració, el nostre capellà, per entendre'ns, no? En comunitats molt grans, més enllà de l'imam, doncs hi ha el que seria els ulemes, que són persones que no només hi entenen de religió, sinó que han estudiat totes les branques de l'islam i de les escoles jurídiques, i que per tant tenen la capacitat de poder fer interpretacions. Clar, estic fent un reduccionisme, però perquè l'audiència ens entengui. Tot això ho ha explicat molt bé la doctora Bramon. I el que comentava el Manel, aquests ulemes són els que tenen davant d'un problema que no ho tenim o bé a l'Alcorà, que és la paraula divina revelada, o bé a la Sunna, que és la tradició dels fets i les dites del profeta, doncs llavors té la capacitat de poder fer una fàtua, que és un pronunciament religiós, no? Doncs bé, la doctora Bramon té aquesta capacitat de poder anar a les fonts, de traduir-les, de contextualitzar molt bé històricament, i clar, llavors jo penso que com a bona professora ho explica, però també ens posa una miqueta el dit a l'ull, no? Amb l'exemple de que com que el peix és halal, és a dir, és allò que has de consumir perquè és bo, i una de les llegendes tipus Simbad el Marí doncs deia que hi havia sirenes, doncs va fer una fàtua dient que la carn de sirena és halal, no? Clar, hi ha hagut gent que diu, home, això és un intent de ridiculitzar. No. Està dintre de la seva tesi, està dintre del seu argumentari, del que deia el Manel. És a dir, una cosa és els principis religiosos i l'altra és la interpretació que se'n fa d'uns textos revelats fa 1.500 anys en un context determinat molt concret, que és la península aràbica, entre la ciutat de la Meca i la ciutat de Medina, i com avui en dia s'interpreta. Un dels ensenyaments de la doctora Bramon que ens ha fet és: llegiu tot el llibre, no agafis només, no consumeixis puntualment allò que t'interessa, perquè després el que estàs fent és pervertir el missatge diví, estic parlant en termes religiosos com ho feia ell, i sobretot justificar tot allò que és absolutament injustificable.
Molt bé. No, a mi m'agrada molt que hagueu pogut venir aquí, perquè el que intenta el Cruïlla d'Europa sempre que hi ha un acte interessant a Mataró, com en aquest cas és aquesta conferència, doncs que els oients, així s'ampliem una mica l'audiència, no sé la gent que hi ha participat, però realment així s'ampliem...
Era un dels dies que estava ple.
Sí.
Estava bé.
I a més, jo penso que, si em permets, Teresa, jo penso que a Europa tenim una part molt important, som responsables de bona de les situacions que estan... Mira,
els
conflictes, els problemes comencen amb un procés que es diu descolonització. Sí. Si ens fixem, i el Manuel apuntava una zona que és clau, és allò el que els que venim de la història antiga en diem la mitja lluna creixent fèrtil, és a dir, on surt la cultura, la cultura entre rius, recordem, entre el Tigres i l'Eufrates a l'antiga Mesopotàmia, i al voltant del Nil, per exemple, amb tota la civilització egípcia, no? Clar, és a dir, aquí, si mirem des de les fronteres que són rectilínies i que es divideixen des de les capitals europees fins a tota l'expoliació que hi ha hagut i que continua havent-hi avui en dia. Llavors, clar, si no hi ha un canvi de percepció, de mentalitat i sobretot de política internacional, i poso un exemple perquè l'audiència, evidentment és una opinió subjectiva,
però Guibertxó també,
tota la canalla i tots els joves que avui en dia tenim com a refugiats i que a Europa els hi estem negant, i mai m'he de dir del pa i la sal, doncs estem apagant el foc amb benzina.
Sí.
I això és una miqueta el que va succeir, o el que ha succeït a partir del 2005 amb la invasió a Iraq i tot plegat.
I què opineu d'aquesta informació que ha sortit avui de la Unió Europea mateix? És a dir, que ens dona la mesura, jo sóc molt europeista, ho he estat tota la vida, però moltes vegades, com he dit aquí en el programa, és difícil defensar l'aplicació del projecte europeu, no el projecte europeu en si, no? Doncs avui precisament els Tribunals de Justícia de la Unió Europea han dit que els països no estan obligats a acceptar peticions d'asil, demandes d'asil fora de la geografia europea. Per exemple, hi ha un cas que fa dies que estan als diaris, de paper i digitals, d'una família que fuig de la guerra de Síria, una família de Síria que fuig de la guerra, i han demanat asil a un consulat belga, en aquest cas era belga, a Beirut. Doncs, si fins ara ens havien dit, i nosaltres hem fet programes del Cruïlla d'Europa, en els quals ens diuen els consulats i les ambaixades són territori del país, com sempre ho hem tingut entès,
sí.
Perquè no és una cosa nova, doncs, i fins i tot una norma que es va treure de la màniga a la Unió Europea deu fer 2 anys, que en van fer un programa, de dir, si una persona té un problema amb un consulat europeu pot anar a l'Àfrica, i si és espanyola, doncs, i no, en aquell lloc no hi ha consulat espanyol, doncs pot anar al belga, si és que hi ha consulat belga, i faran i ara ens diuen això.
És que jurídicament això... és, hi ha algun matís, és a dir, partint de l'exemple, si jo estic a Kènia, per exemple, a Nairobi, i no hi ha consulat espanyol o una ambaixada espanyola, jo tinc un passaport que és Unió Europea, i que diu l'estat membre és Espanya. Per tant, davant de la no presència d'una ambaixada o d'una oficina consular, jo m'haig d'adreçar a algun país que pertany a aquesta Unió Europea, que és el que ens unifica amb passaports. No? Clar, estem parlant d'un altre tema, i és una família de Síria que no té passaport europeu, que s'adreça a un consulat de Bèlgica i que potser vol demanar asil polític a Alemanya. Uh-huh. I aquí, això ja seria un altre programa, però sí, com que estem ahir mateix hi ha unes altres declaracions, no? els 4 grans estats traient del Brexit, doncs diuen, acceptem allò, una Unió Europea amb diferents velocitats. Jo penso que Europa té un problema de cohesió interna, fins i tot la setmana passada em sembla que va sortir també el Jean-Claude Juncker
explicant
potser podríem tornar a la versió de la Unió, de la Comunitat Econòmica Europea. Per tant, a nivell social, a nivell polític, no estem en un estat federal, sinó que estem en una unió d'estats, i per tant les polítiques migratòries, tot i que hi ha un espai comú que és Schengen, entre els europeus, evidentment les quotes d'immigrants i d'asilats polítics les gestiona cada país.
Em sembla que era Le Monde, el diari aquest francès d'abans d'ahir o de fa 3 dies, publicava un acudit en relació a una notícia que era les ventes d'armes dels països europeus en aquest puesto.
Si es veia,
i es veia un venedor amb tot d'armes a darrere i deia, i com a regal en els que ens compren les armes els hi donem una declaració dels drets universals.
Molt bé.
Clar, jo crec que és diguem-ne, tuixer.
Ens queden 3-4 minutets. Dues preguntes. Demà és el Dia Internacional de les Dones. Els països Mataró, què farem i què faran les comunitats que poden ser musulmanes? Tu abans ho apuntaves,
sí.
I jo no voldria deixar passar aquesta oportunitat, perquè si n'estàs informat, si tu pots dir-ho d'alguna manera...
Bé, 8 de març, Dia Internacional de la Treballadora, diguéssim que l'Ajuntament, no només l'Ajuntament, sinó evidentment amb tot un procés de participació a través del Consell d'Igualtat d'Oportunitats i tot el teixit associatiu que treballa per la igualtat de gènere, doncs s'ha confeccionat un programa important que cada any va comentant, i les dones musulmanes, que són dones de Cerdanyola o de Vistalegre o del Pla d'en Buet, i que a més també són treballadores i són mares i són mataronines, més enllà de la seva confessió, doncs també hi participen activament. Tenim entitats actualment només de dones, de dones d'origen nouvingut, per dir-ho així, algunes d'elles musulmanes, i també estan al Consell i estan treballant, i és com qualsevol altra dona. Per tant, des d'aquest punt de vista intentem donar-li una certa normalitat, no? I clar, jo sempre poso l'exemple que una moneda té dues cares, no? Nosaltres en coneixem una, que és la nostra, però realment ens sorprendríem, i molt gratament, de la gran feinada que s'està fent, i com sempre, com el motor de canvi de tota societat, la dona és la que està aquí apretant. I les filles, sobretot les filles de...
Les filles que ja són aquí de segona generació.
O bé que han nascut, o bé que s'han escolaritzat aquí, i que són noies de 18, 20 anys, 25, tenim metgesses, tenim advocadeses, tenim economistes, tenim escriptores, però com qualsevol, i que els seus els seus punts d'interès, les seves prioritats és com qualsevol altra noia de Mataró de 18, de 20 o 25 anys, que estudia, que treballa, que vol formar la seva, el seu projecte vital de vida, d'aparellar-se, etc, etc.
I en Manel Mas li volem preguntar, gràcies per aquestes activitats, aquestes presentacions al Foment, jo he pogut assistir a algunes molt interessants, si entens hi ha alguna planificada...
No, això té una mica el problema de que això es fa
quan
sense...
Quant temps fa que ho fas?
3 ja. Anys, en portem 26, això es fa sense recursos.
Clar.
Això es tracta de trobar un autor de Barcelona, perquè no, jo conec gent de Madrid, de València, del País Basc, però no els puc portar perquè no hi ha recursos. És a dir, llavors el de Barcelona a vegades doncs l'has d'anar a buscar i l'has de tornar a casa seva. L'autora Bramont ha vingut amb transport públic, que li agrada molt. Bé, però no hi ha recursos i, per tant, és a base de coneguts, d'amics, d'una trucada, de buscar un presentador que lligui, vosaltres tots dos n'heu estat en les meves presentacions, perquè coneixiu el tema, és a dir, que es tracta una mica de fer això. Però a vegades costa trobar gent que publiqui llibres i que puguin estar no d'un nivell que després no s'enteri ningú, no? Allò, i per tant, a vegades costa. Ara, en aquests moments, després de les tres seguides que hem fet, que hem portat la doctora Bramont, vam portar en Joan López parlant de tertúlies i vam portar en Gavi Colomer parlant de les eleccions americanes, que em sembla que eren tres temes interessants. Ara estic una mica buscant gent, anant a veure qui truco. Tinc algú que ja ha vingut i no m'agradaria repetir, però bueno, allò també es tracta de trobar diversitat i trobar coses que puguin engrescar la gent. Hi ha vegades que, com aquest tema que està molt d'actualitat, ve molta gent, hi ha vegades que són quatre gats. Però bueno, les coses les anem fent molt, això, en plan amateur, sense cap pretensió, i si surten bé, i si no surten, doncs a Mataró hi ha moltes, moltes activitats. Sí. I a vegades el problema que tens és que hi ha... mira, esclar, aquesta activitat no interferia res amb el Carnestoltes, perquè són públics absolutament diferents, no? Però a vegades et trobes amb el futbol, a vegades fins i tot els que venen diuen, escolta'm, però ja podré veure el Barça després, dic, bueno, doncs va, avancem-ho mitja hora, perquè no sigui dit, no? Per tant, són aquestes coses que es van fent tal com es poden, molt amb molta bona voluntat, i per la meva part, molt agraïment en els que venen, els que poden presentar i en el Foment que ens aixopluga.
Exacte, això és el que anava a dir, les Foment... presentacions. Parlem del Foment, dos minuts.
No, el Foment és una entitat molt coneguda a Mataró, jo li vaig plantejar de resultes d'una història que ara no ve al cas explicar al seu president si podíem fer això, i evidentment cada vegada que hi ha una proposta jo li comunico amb ell, perquè no vull pas violentar a una entitat que ens aixopluga, no? I d'alguna manera les presentacions són assumides per el Foment mataroní, però ja sabeu que a Mataró d'entitats que fan coses n'hi ha una munió, institucionals, culturals, polítiques, cíviques, hi ha a vegades tres actes al mateix dia, no?
I les presentacions de llibres? Potser ho has agafat en un moment que ja no són tant les llibreries les que ho fan.
Bueno, no. Com? El que passa que les llibreries també, i és una cosa que hem d'anar molt en compte, no? Perquè jo entenc que ens estem ficant en un terreny que potser fem com una, diríem, competència deslleial. El que passa que quan parles de temes polítics, socials, històrics i econòmics, no és, en general, no són temes... Les llibreries tiren molt més per les qüestions literàries, per les qüestions poètiques, etc., menys per les qüestions polítiques. És a dir, jo intento no barrejar la cosa, encara que alguna vegada ho hem fet, vam portar en Lluís Foix, com va guanyar el Premi Nadal l'any passat, no? I probablement hagués sigut més de llibreria que no nostra, però bé, vaig abusar de la confiança i de la coneixença que tenia per agafar-los.
Molt bé, doncs moltes gràcies a la senyora Bramont, a la Dolors Bramont, la doctora Bramont, per aquest tema tan interessant que ens ha sorgit en aquesta ocasió, Josep Palacios i Manuel Mas, per haver arrodonit aquesta presentació que heu fet al Foment. Gràcies als nostres oients una setmana més i esperem que dimarts vinent puguem fer aquest programa, aquesta segona part del programa de Víctor Jara, tan desitjat per nosaltres, amb la seva vídua, la Joan Turner, o com li agrada que li diguin amb ella, Joan Jara. Gràcies als oients i fins dimarts vinent amb un nou Cruïlla d'Europa.